camins.
Vinga, Girona, que sou mig del Barça tots. Tireu-nos una maneta contra les forces del mal. Déu-n'hi-do, com està el pati? Anem cap a Montilivi, on el Girona ara mateix està rebent el Real Madrid, partit que porta en marxa des de dos quarts de vuit. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada.
Com ho tenim, això?
Molt maco, Girona.
Molt maco.
Sí, aquí molt des maco. De Montilivi, doncs mira, ara mateix 2-0 a favor dels gironins.
Apa, endavant.
Tati Castellanos ha iniciat el marcador al minut 12 a partit i ara marcava el segon al minut 24.
Doblete.
Pinta molt bé.
Pinta molt bé.
Pinta molt
tot
bé.
I que és el Madrid, no ens oblidem. I fins al minut 94 no pots donar-los
per morts. No sabrem el resultat d'aquest partit.
Però la Lliga és diferent. Això, si fos la Champions, dubtaria més. Però la Lliga pot ser que rellisquin, pot ser que rellisquin. Per tant, va, mica en mica, s'omple la pica de la Lliga. Hey, hey, hey! I Força City també, eh? Recordem que és el mismo grupo empresarial, eh? El mismo grupo empresarial. El Girona és una mica un filial del City aquí a Espanya, a Catalunya. Per tant, estem molt a favor del Girona en tots els aspectes. I, atenció, 64 dies... Això no té res a veure, però jo ho vaig dient. Donaré molt la turra amb això. 64 dies perquè s'estreni Indiana Jones i el dial del destí. Jo vaig veient el tràiler cada dia i cada vegada m'agrada més. I vaig descobrint detalls. Hi ha comptes que es dediquen a... Fijaos que aquí tiene un agujero de bala i aquí té un... Saps què vull dir? Van desgranant el tràiler. Bé, Indiana Jones ja arribarà amb moltes ganes. Per tant, bona vesprada d'aquest dimarts 25 d'abril del 2023, dia 1, després d'un nou pas pel nostre programa del gran Pau Marçà. Ens va fer de nou una de les seves tutories hater, però amb tocs d'amabilitat, eh? Això ens va despistar una mica. També va treure la seva vessant més crítica i ens va suggerir cuidar la Paula, eh? Al final ella mana, i també no locutar amb la boca plena de bunyols de bacallà. Bacallà? Sí, al final de la secció, bacallà.
No, m'arrepenteixo moltíssim. Em faig molta vergonya, em va fer molta vergüenza
no,
ajena.
No, dona, estàs induïda per l'esperit de camins. Dia 1 també després d'Alberto Gómez, en aquesta ocasió en qualitat d'experts de tenis. A part de fer microcontes, el gran Alberto sap molt d'aquest esport de la raqueta i ens va ajudar a valorar i analitzar la victòria de Carlos Alcaraz al trofeu Comte de Godó d'aquest any. Un luxe sempre a Alberto Gómez al camins. Si us ve de gust recuperar qualsevol dels nostres continguts de camins, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per la noia de les piguetes, Mercè Mondelo, la Mondelo, com diu la raga. Recordeu, Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, amb les fotos del personal i una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i Més Estel, que és música i més música. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, que farem de seguida amb la ja saludada Carla Buigas i una Júlia Julve, que de moment guarda un respectuós silenci, avui, per obra i gràcia de Pol Marçà, Camins torna a convertir-se en fugons, perquè ahir va passar això.
És un llibre
Corpus
meravellós
culinari
i,
català.
I si trobeu algú per parlar-ne, serà superinteressant.
Ho buscarem, ho recercarem amb molt... Home, i després...
I he pensat... quan diu...
Doncs prenem nota, eh? A veure si demà podem saludar algú que ens parli d'aquest llibre. Per tant, hem agafat el guant, ja ens agrada això, i avui parlarem del corpus culinari català, de les receptes, de la tradició, de la història, de la tornada del llibre, de tot. Hem quedat amb Jesús Contreras, del Comitè Científic, sí, de l'Institut de la Cuina Catalana. Serà de seguida. Actualitat, el programa es transforma en Fugons, Economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Magazín de la Vesprada. Això és Camins, a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, el magazín de la vesprada a Radio Estel.
Dentro de ti, oh cidade.
El Corpus Culinari Català és un llibre de cuina que recopila les receptes més representatives de la gastronomia catalana, com no pot ser d'altra manera, des de plats tradicionals fins a creacions més contemporànies. L'obra compta amb més de 1.000 receptes i es divideix en 7 volums organitzats segons les diferents comarques catalanes. A més d'oferir un receptari complet i detallat, el llibre també contextualitza cada plat al seu entorn geogràfic i cultural, cosa que permet als lectors conèixer més a fons la riquesa de la cuina catalana. Aquestes són les meves paraules, però és que el Pol Marçà, prime time, mestre de mestres, ahir descrivia el Corpus Culinari Català d'aquesta manera.
Una recomanació, val? Jo la llenço, jo no hi entenc gaire de llibres, però s'ha reeditat una petita meravella que feia molt temps que no es podia trobar a les llibreries, que els qui la buscàvem estàvem consternat perquè tothom a les llibreries et deia és un llibre meravellós, és un llibre fantàstic, però no s'ha més que descatalogat, no s'ha tornat a editar, és a dir, no se n'han tornat a imprimir, i era un drama que era el Corpus Culinari Català. I aquest Sant Jordi s'ha tornat a editar.
Que bé!
Catalans, sapigueu que a les llibreries existeix una altra vegada la possibilitat de comprar el Corpus Culinari Català, que és un llibre fantàstic que recull les 1.100 receptes de la cuina tradicional catalana, totes, totes perquè no es perdin, i Carla Buigas i la resta, aneu i compreu-lo, perquè el tindreu, podreu cuinar...
Tu el tens?
Sí, jo el tinc.
Qui és l'autor, te'n recordes?
És l'Institut Català de Cuina.
Per tant, enamoradíssim Pol Marçà d'aquest llibre, d'aquesta obra magna, que a més té unes distincions, reparteix unes distincions, que per exemple té l'hostal Can Jaumet a Torà. M'arriben aquestes informacions que no puc revelar les fonts en aquest moment, perquè seria, com dèiem abans, mala praxi. Per parlar d'aquesta obra magna de la gastronomia catalana, ja podem saludar l'antropòleg Jesús Contreras. Ell és col·laborador de l'Institut Català de la Cuina i de la Gastronomia i ha escrit un dels pròlegs al Corpus Culinari Català. A més, és membre de l'Observatori de l'Alimentació. Per tant, veu completament autoritzada per parlar d'aquesta obra. Jesús Contreras, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Ahir el Pol Marçà ens descobria, jo desconeixia, no?, aquesta, la magnitud d'aquesta obra, la profunditat, i el Pol Marçà, el nostre company que porta els matins informatius, doncs parlava també que hem dit, bueno, volem conèixer més sobre aquesta obra. Així que et pregunto, d'entrada, perquè tu ets antropòleg i estem parlant d'un llibre culinari, quina és l'aportació d'un antropòleg al Corpus Culinari Català?
Bueno, l'antropologia és una disciplina que es pot definir o s'ha definit de diferents maneres. Una d'elles és l'antropologia és la ciència de la cultura. La cultura entesa en un sentit molt ampli. És obvi que la cuina forma part de la cultura d'una manera complexa i multidimensional, perquè per cuinar, per menjar, diríem, hem de tenir en compte tot el procés de producció, diríem, dels aliments, de les matèries primeres, i després les tècniques d'elaboració i de conservació, i després la comensalitat i la sociabilitat, que és també un aspecte molt important de l'alimentació. Doncs bé, com a antropòleg jo m'he dedicat, o diríem, a l'estudi d'alimentació, intentant comprendre aquesta complexitat i diversitat.
Tal vegada no ha estat així de manera, no, en anys enrere, però sí que en els darrers temps ha quedat consolidada la idea de que la cuina és cultura. Aquest llibre tracta de preservar també el patrimoni cultural?
La preservació del patrimoni depèn fonamentalment de les persones, de la gent, eventualment també de les institucions. Ara, sí que podríem dir que amb la mesura que aquest corpus, corpus o inventari, se'l pot denominar de diferents maneres, doncs és un recull bastant exhaustiu, no definitiu, òbviament, perquè la cuina és una cosa viva, i si parlem de patrimoni culinari, doncs el patrimoni culinari és un patrimoni viu, a diferència del que podríem dir un patrimoni arquitectònic, que, escolta, els edificis estan ahí, es poden conservar millor o pitjor,
clar,
però diríem, no evolucionen fins a cert punt. I, en canvi, la cuina sí evoluciona constantment. És a dir, per exemple, si aquest corpus s'hagués fet 100 anys enrere, o fa 100 anys, doncs possiblement un dels plats emblemàtics de la cuina catalana...
Quin seria? Quin seria?
Per exemple, els canelons, doncs no l'haguessin recollit.
Ah.
perquè els canelons doncs, arriben en un determinat moment, és una novetat, però es generalitza, és acceptat, s'introdueix dins de les cuines casolanes i també de les professionals, i a més s'introdueix també dins del que podríem dir el calendari festiu. Els canelons eren fonamentalment un plat de festa, laboriosos, i diríem, doncs, els canelons de Sant Esteve o del Corpus, a segons que hi ha d'altres llocs, etc. Si s'hagués fet el 1400, aquest inventari, doncs, potser no aniria més enllà de les receptes que recull el llibre de Sant Sobí, posem per cas. Clar, això vull dir que és un patrimoni viu, i anem a suposar que d'aquí un temps es faci una quarta edició, doncs potser hi haurà algunes novetats, és a dir, s'incorporaran plats. L'altre dia, per exemple, parlava amb un col·lega alemany i em deia que Alemanya s'està pensant d'introduir el kebab dins del patrimoni culinari alemany, per exemple. És una cosa així curiosa, perquè, clar, diríem, és propi d'una cultura i d'unes persones, diríem, en principi, allunyades, però que ara estan completament integrades.
Home,
i menys kebab.
Doncs, Jesús, aquí a Catalunya també hi ha molt kebab,
Sí, 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 però encara no s'ha considerat. Bé, hi ha una qüestió, també, clar, si parlem de patrimoni, no hem de pensar que el patrimoni culinari només es conserva o només es pot mantenir, diríem, als restaurants o a la cuina professional. És molt important, diríem, la cuina domèstica casolana, el dia a dia. O sigui, hi ha plats, podríem dir, que són festius i plats que són més quotidians. D'altra banda, la quotidianitat o la festivitat d'un plat també canvia amb el temps. El pollastre, posem per cas, és un plat de festa, era un plat car, i en canvi ara, perquè és veritat que el pollastre, hi ha pollastres de molt diferents tipus i de molt diferents preus, però ara el pollastre és un plat absolutament, entre cometes, ordinari. Quan dic ordinari, dic amb el sentit de quotidià. I aquesta també és una altra qüestió. Diríem, al llarg del temps, i sobretot des dels anys 60, nosaltres, quan dic nosaltres, vull dir, en general, tant a Catalunya com a qualsevol altre país, com a conseqüència del que va ser la Revolució Verda, doncs es van perdre molts productes, moltes varietats, diríem, vegetals, animals, molts productes artesans, etc. Van ser també anys de gran migració, de creixement de les ciutats, etc. Durant els anys 60, tots els governs del món subvencionaven aquesta revolució verda que consistia en intensificar la producció. I des dels finals dels 90 o els 90, alguns governs, però no tots, estan subvencionant l'intent de recuperar varietats que es van perdre en aquella època. Aquesta és una paradoxa.
Escolta, Jesús, si em permets, ara estava escoltant-te, no?, totes aquestes... aquesta manera en què la cuina està viva i van arribant nous productes, nous plats, etc. Tu saps dir-me quan es va començar a parlar del concepte cuina catalana, pròpiament dita?
Bueno, a veure, jo no sabria dir ara exactament una data, però sí que hi ha un personatge i una data que ara jo no sabré dir amb exactitud, però a principis de segle XX, que coincidint també amb la Renaixença, amb el moviment de la Renaixença, etc., en Ferran Agulló, diputat i cuiner...
Oh, diputat i cuiner,
Sí, diputat i cuiner, va dir que de la mateixa manera que Catalunya tenia una llengua, un dret constitucionari i unes institucions on també tenia una cuina. També és veritat que, diríem, cuina catalana pròpiament, jo també penso que va ser a la dècada dels 90, hi va haver tota una sèrie de personatges gastrònoms i no estrictament gastrònoms, com el mestre Luján, el Vázquez Montalbán, entre altres, el Perucho i molts d'altres, que es van interessar precisament prenent consciència del que ells consideraven que estava desapareixent, doncs intentar tenir consciència al respecte i intentar recuperar alguns dels plats que es consideraven que eren emblemàtics. Plats o productes. Com deia abans, han desaparegut molts productes des dels anys 60-70. Alguns s'han recuperat.
Perquè, escolta, Jesús, clar, jo és que vas parlant i em van venint preguntes al cap. Quins diries que són els productes més comuns a la cuina catalana? No sé si és una pregunta massa complexa, però així, grosso modo.
Bueno, a veure, productes més comuns. Productes, diríem, algunes preparacions. Per exemple, hi ha moltes persones que han parlat de que la cuina catalana es caracteritzaria fonamentalment per quatre salses. Les salses normalment són preparacions que amb pocs ingredients i amb poca quantitat, però que contribueixen al que podríem dir donar familiaritat a un plat.
Ja.
Per exemple,
és com un fil conductor, no? Un fil conductor.
Sí, és un punt de partida, és un punt també, diríem, identificador d'un plat, no? El sofregit, per exemple, la picada, el romesco.
El romesco.
Diríem, a vegades només acompanyen, però a vegades són el fons de preparació, el que podríem dir fons culinaris. Vull dir, aleshores, clar, els ingredients, diríem, d'aquestes salses són importants. També són variants, perquè també hi ha una altra qüestió ara que hi ha, des del meu punt de vista, hi ha molt essencialisme en relació a les receptes. Sembla com si les receptes, diríem, escolta, el mil·ligram, a part de que els receptaris històrics no indicaven, sí, diríem, el pes en grams, en mil·lígrams o el que sigui, sinó, diríem, una mà, un polset, jo què sé, no? O sigui, perdona, però ara s'ha anat...
Has perdut una mica el fil. No, estaves parlant del fil conductor de la cuina catalana, de les salses, dels sofregits.
Hi ha una sèrie de productes. Després, clar, el que deia, no? Hi ha un cert essencialisme en relació a les receptes.
Clar.
Moltes de les receptes, diríem, són procediments. Per exemple, l'escudella, sí, que seria un dels plats, diríem, emblemàtics també de la cuina catalana o de la catalanitat. Però l'escudella hi ha 50.000 versions. Hi ha versions,
sí,
diríem...
Tantes n'hi ha, 50.000.
De festa, versions que tenen només una miqueta cancel·lada, és a dir, una escudella de pobre, i escudelles que
tenen
la carn dels quatre apòstols, la gallina o el pollastre, el xai, la vedella, etc.
Jesús, si em permets, hem de fer una petita pausa per publicitat, però no pengis, que encara tinc alguna pregunta per tu, com per exemple si la crema catalana és catalana de veritat o no. Això m'ho has d'aclarir, perquè és un dubte existencial que jo tinc, Jesús, d'acord? Ara tornem amb Jesús Contreras i seguim parlant del corpus culinari català. Una pausa molt ràpida i tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel transmetrà aquest dimecres 26 d'abril a partir de les 10 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Estarà presidida per l'arcabisbe de Tarragona Joan Planelles i concelebrada per la comunitat benedictina. I dijous 27, festa de la patrona de Catalunya, també a Ràdio Estel, missa conventual solemne a les 11 del matí, presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Dimecres 26, a les 10 de la nit, Vetlla de Santa Maria, i dimecres 27, a les 11 del matí, missa solemne, tot des de Montserrat i per Ràdio Estel.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Camins.
Fogons.
Un tomàquet a rodanxes, estendre-les per sobre el pa i ja, juntament amb el tomàquet ratllat que està per sobre, afegir aquestes rodanxes de tomàquet i afegir-hi tomàquets xerris.
No!
amb Rafa Sanahuja.
Mira, si t'agrada el tomàquet, endinya't aquesta torrada amb molt de tomàquet per sobre. Però no me'l venguis com el pa amb tomàquet català, perquè no ho és.
I altres persones que expliquen coses.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts de nou. Seguim en directe, això és Camins, la ràdio nocturna, seminocturna, perquè encara hi ha llum. Això cada vegada s'anima més com a concepte de ràdio nocturna. Estem en conversa amb Jesús Contreras, antropòleg, sobre el corpus culinari català, aquesta gran enciclopèdia, obra magna, que analitza i presenta la cuina catalana des de molts vessants, també les receptes, evidentment. Jesús, continues amb nosaltres, eh?
Sí.
Gràcies per tenir una mica de paciència amb la publicitat. Escolta, ara estàvem escoltant un separador que tenim en què parlem del pa amb tomàquet. El pa amb tomàquet és català o què? O no?
Bueno,
com rius, Jesús?
És català. A veure, malauradament no tenim partides de naixement, preparacions de productes, etcètera.
Molt bona.
Diríem tal, però no tenim. Aleshores, el que sí podem dir és que, diríem, la particularitat del pa amb tomàquet,
sí,
doncs s'ha pres consciència, és com, escolta, no tenim partida de naixement, però idealment o imaginàriament s'ha patentat aquí.
Val.
No sé si m'explico.
Sí, ha sortit una mica d'aquí la cosa, eh?
Sí, i, bueno, el pa amb tomàquet, mira, no fa gaire així viatges per Espanya.
Per on?
Llavors que alguns llocs posa pa amb tomàquet. Tal,
sí, fan una escriptura gairebé fonètica, eh? Pa amb tomàquet. Sí.
No, polèmica no.
No, fonètica.
Això, fonètica.
Fonètica. No, i polèmica també pot ser, eh? Perquè hi ha gent que s'ofèn.
A veure, escolta, ells fan una transcripció, eh? Vull dir que, de fet, això nosaltres ho hem fet en tantes... Quan dic nosaltres, vull dir la humanitat, eh? Hem adoptat paraules d'altres llengües, sí, o d'altres cultures, i a vegades ho fem literalment, tal qual la grafia, però, clar, també hi ha diferències de pronunciació fonètica. El castellà, diríem, pràcticament s'escriu igual que es pronuncia, pràcticament.
Mm-hmm. Escolta, jo, abans de... Ja ens queda poc temps, Jesús, sí, però...
Escolta, contesto en qualsevol cas, el pa amb tomàquet. El pa amb tomàquet és com si el registre s'hagués fet a Catalunya. El tomàquet, en qualsevol cas, arriba d'Amèrica, al segle XVI, es tracta com una planta ornamental, com altres plantes que van venir a Amèrica, i cap al segle XVIII, i mica en mica, es comença a incorporar a la cuina. I, de fet, només fins al final del segle XVIII algun receptari parla del tomàquet.
Mm-hmm. Escolta, i ara que m'has aclarit aquest punt del pa amb tomàquet, jo volia demanar-te per la crema catalana. És catalana o és com la ensaladilla russa, l'arròs a la cubana, la tortilla francesa o espanyola?
Sí, mira, fa molts anys jo em vaig entretenir a veure quines particularitats tenien els plats que es nomenen a la catalana, o catalana,
sí,
perquè tenim amanida catalana, faves a la catalana, etc. Perquè, clar, de la majoria d'aquests plats o d'aquestes preparacions hi ha versions amb altres cultures, amb altres països. Diríem que no són productes que només s'hagin cuinat aquí. Es fan amb altres productes. Aleshores, clar, diríem, si un compara la crema catalana amb algunes altres, diguem-li, cremes o, diguem-li, natilles en castellà,
sí,
doncs veurem que l'especificitat, la catalanitat de la crema catalana
quina és?
El sucre cremat.
El sucre cremat, perquè al final és una natilla amb el sucre cremat a dalt, no? És això.
Ara, a França també tenen una crème brûlée, que vindria a ser, si fa o no fa, el mateix.
Sí.
D'altra banda, també una altra qüestió. Per exemple, al segle XV i XVI, a Itàlia hi havia plats que els deien al modo catalano o a la catalana, però que, en definitiva, no eren plats pròpiament que del Sansoví, posem per cas, o del llibre de Coq. Eren plats musulmans. Sí.
Eren musulmans.
Van arribar a Itàlia a través de...
Com el kebab, al final, no?
Bueno, van arribar, diríem, a través de Catalunya. I aleshores...
Clar, pensaven que era a la catalana. I ja està. Fantàstic. Escolta, una darrera pregunta, ja, abans d'acomiadar-te. Aquell llibre, El corpus culinari català, ha estat exhaurit durant, ens ho deia ahir el Pol Marçà, no? Exhaurit un quant temps, eh? Ara ha tornat a les llibreries. Com és que està desaparegut?
La tercera edició. Aquesta és la tercera, diríem, i tant de bo hi haurà una quarta. Diríem, cada edició ha incorporat alguna altra modificació. No sé quina ha estat la tirada, no sé si...
Esperem que sigui...
Abans de tal.
Sí.
Però, bueno, en qualsevol cas, l'editorial està preparada, si cal, i tant de bo que sí, fer una reimpressió ràpidament.
Perfecte, doncs ho esperem, perquè és una obra que, pel que tu ens expliques i pel que hem investigat, mereix molt i molt, molt i molt la pena. Escolta, Jesús, t'agrada el Girona? Et cau bé el Girona o què?
Sí que estava guanyant 2-1.
Està guanyant 2-1, després ha marcat Vinícius, ara anaven 2-1, i ara acaba de marcar Tati Castellanos un altre cop, per tant ha fet un hat-trick, ara van 3-1. T'informo a tu perquè estiguis content, i també a la nostra audiència perquè sàpiga com va el partit, que mira, mica en mica guanyarem la Lliga, els del Barça.
Molt bé. Va,
molt bé.
Salut.
Jesús Contreras, antropòleg, ens ha parlat d'aquest llibre, obra magna, El corpus culinari català, que no només són receptes de cuina, sinó és gairebé tota una història des de moltes vessants, també sociològica, històrica, de la cuina catalana. Jesús, mil gràcies per estar amb nosaltres. Has estat molt amable.
Vale, bona nit, salut.
Una abraçada. Vinga, nosaltres fem una pausa, deixem a banda la cuina catalana i ens endinsem en l'economia mundial. Déu-n'hi-do.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Bon dia, Caselles, sobretot.
Rafa, bon dia.
Tot bé, els pressupostos, Caselles, bon dia?
Tot prou bé, ha estat un bon dia.
Bon dia al Parlament, Caselles, per tant.
Sí, podria haver estat un mal dia, però ha estat un bon dia.
Ha dit alguna cosa destacable per Aragonès, Caselles, bon dia?
Bon dia, Rafa. Sí, quan ha arribat ens ha donat a tots i a totes el bon dia i ha declarat que esperava que fos un bon dia.
Molt amable, per Aragonès, és un bon tio.
Sí, avui ha estat un bon dia pel president.
Saludem en una estona, Caselles, bon dia?
Perfecte, Rafa, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Camins.
Ràdio Estel.
Ai, la Caselles.
Expliquem històries.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Minuts, 19, gairebé, i arribarem a les 9 de la vesprada. És el moment de donar pas a Rosario Santamaría per parlar d'economia en valors, espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santamaría, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Et veig molt ben acompanyada. Ha estat la convidada avui, t'he de dir que ha entrat... ha posseït l'estudi,
sí, tinc la sensació. Sí, no? Té molta molt bona presència,
sí, sí, oi? Ara sí. Després, sí. Jo ja li
diré. Veuràs, t'agradarà molt. Vinga, he estat parlant per una estona amb ella. Mireia és Laura Sagnier, és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i porta més de 30 anys dedicant-se al Market Intelligence, tant en l'àmbit de la docència com professionalment a l'empresa PRM, fins a finals del 2013, que va deixar la direcció d'aquesta empresa per estrès laboral diagnosticat. Els metges la van obligar a deixar el seu lloc de treball com a directora durant almenys 2 anys i en aquest temps, després d'uns mesos d'inactivitat total, va dir jo no puc estar-me sense fer res i va realitzar la seva primera investigació pionera sobre les dones a Espanya que ella mateixa va finançar i que va poder desenvolupar gràcies també a la col·laboració de pro bonus de l'equip de PRM. Aquesta investigació li va canviar la forma de veure la vida, ja que els resultats obtinguts la van motivar a convertir-se en activista a favor de la igualtat d'oportunitats per a les dones. I la tenim precisament per parlar-nos d'igualtat, entre d'altres coses, Rafa.
Laura Sanier, buena vesprada, buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas tardes.
Bienvenida a Radio Estel, vaya presentación, ¿eh? Vaya historia.
Muchas gracias.
Laura, ya te miraba así, te hacía yo gestos, pero digo, madre mía, aquí han pasado muchas cosas por tu vida, ¿eh?
Muchas, muchas. Bueno, es que a partir de cuando ya tienes años como yo, pasan muchas cosas.
Muy bien llevados, si me
bueno,
lo permites,
muchas gracias.
Si me lo permites. Decía Rosario que viviste estos dos años de burnout, que lo podemos traducir como el síntoma de estar un poco quemado, ¿no? Uh-huh. Quemado. Antes de ser diagnosticada de estrés laboral, ¿cómo podemos evitar sufrir como sufriste tú este síntoma? Porque yo creo que hay muchos peligros, ¿no?, con el estrés laboral, que todo el mundo en mayor o menor medida lo puede llegar a padecer. No sé si hasta el punto del diagnóstico, pero por momentos, ¿no? Yo creo que todos lo podemos sentir.
Sí. Totalmente.
Sí, a ver, yo lo que he aprendido, y hablo de mi experiencia personal, claro, porque cada uno tiene un episodio distinto, ¿no? Yo aprendí que el día tiene 24 horas.
Sí.
Me costó mucho, ¿eh? Pero tiene 24 horas, por mucho que intentas estirarlo al máximo. Luego aprendí también que yo me había creído lo que yo he bautizado, pero luego me he enterado de que también existe este nombre en otros sitios, que yo le llamo el timo de la Superwoman.
¿El timo? Ah, sí, sí, sí. Esto de que las mujeres pueden todo y
puedes
tal,
con
¿no?
todo, ¿no? O sea, realmente, y lo estábamos hablando ahora en el intermedio, tú pasas por la universidad, yo pasé por la universidad, igual que mis compañeros hombres, y realmente luego lo que te encuentras en el mundo empresarial, que es en el que yo he trabajado,
sí,
es muy diferente cómo está enfocado para las mujeres y para los hombres, pero uh-huh, sobre todo, lo que está sobre todo muy diferente es lo que pasa en casa. Lo que pasa en casa, y esto sobre todo empiezas a ver las diferencias cuando llega el primer hijo o hija, es muy distinto cómo estamos educados las mujeres y los padres y las madres, ¿no?
Y esto, perdona, yo me lanzo a preguntar, ¿esto crees que de alguna manera? Porque sí que es cierto, yo a veces he tenido conversaciones y he pensado, yo funciono muy distinto a como mi padre funcionaba conmigo. Mm. Es decir, mi padre, que era un hombre estupendo, bueno, pues tenía su manera de vivir en medio de la sociedad de los 80, venía de los años 40 donde él nació, etcétera, y eso te lleva a un modelo de vida de padre, ¿no? Nadie nos cuestionábamos nada, él tenía su manera de hacer. Claro, ahora yo soy, bueno, infinitamente más activo que él en casa con mis hijos y tal. Quiero decir, ¿crees que esto poco a poco, aunque todavía hay muchas diferencias, se va moldeando un poco para que la igualdad en casa sea real?
Sí, sí. A ver, está claro que hay una evolución muy positiva y yo ya llevo varios años haciendo investigaciones de este tema,
sí,
y mejoramos, pero un dato que te avanzo es que si seguimos al ritmo de evolución actual, mis últimas investigaciones dicen que tardaremos 3 generaciones en lograr la igualdad real en casa. Tres generaciones quiere decir...
¿Cuántos años son?
Eso, sí, en generaciones...
Exacto, 100, porque cada generación son aproximadamente 30 años.
Madre mía. Vaya.
Entonces, o sea, ni nuestras hijas, vaya, ni nuestras nietas, ni sus hijas. O sea, que tenemos que acelerar. O sea, de hecho, mi proyecto nace cuando veo números, bueno, este es uno, ¿no? Pero nace para intentar convencer con valores, pero no con los valores de los que hablaréis en el programa, sino con cifras, intentar hablar con cifras para concienciar de que esta percepción que tenemos es cierta, vamos por la buena senda, pero falta mucho por hacer.
Uh-huh. De hecho, decíamos al comienzo, ¿no?, que estaba de baja médica, no podía estarse quieta, y entonces hizo este estudio, ¿no?, gracias a también la experiencia que tienes en Market Intelligence. ¿Qué resultados podrías destacar de ese estudio que hiciste, ¿no?, en 2000, me lo estabas comentando, ¿en 2013?
En el 2015. Sí, el estudio, los datos de la primera investigación sobre las mujeres en España es de 2015, y es un estudio muy completo.
O sea, estabas de baja porque
sí,
tenías
por
estrés
por
laboral,
exacto,
y te pusiste a trabajar por tu cuenta.
Buena pregunta también.
Sí, no, Rafa, pero un tema muy importante. Un tema muy importante es que yo decidí que lo que no podía pasarme es que el estrés se convirtiera en depresión.
Vale, perfecto. Bueno, ahí
El punto medio, ya sabes que siempre está en el punto medio, está la virtud.
Sí, y además piensa que no había ningún cliente, el cliente era yo, o sea, no tenía deadlines. No,
claro, ibas a tu ritmo.
Iba a mi ritmo, perfecto, no viajaba. Un trabajo que en nuestra consultora hacemos en 4 meses, yo tardé 2 años.
Bien.
O sea, era todo muy relajado. Y además, sarna con gusto no pica.
Exacto, eso es.
Y tenía un propósito
pero
importante.
Te he interrumpido porque me ha llamado la atención. No parecía un poco contradictorio, lo has aclarado muy bien, pero adelante, puedes contestar a Rosario.
Sí, sí, sí. A ver, hay resultados muy interesantes sobre la maternidad, sobre la paternidad, sobre qué es lo que les gusta hacer a las mujeres, sobre temas de conciliación. Pero como no vamos a estar hablando una hora de los resultados...
No, necesitamos un programa entero, Rafa.
Os voy a comentar 2 cosas que creo que a mí me sorprendieron mucho y que son dos de las principales mensajes que intento pasar a las mujeres y a las jóvenes, ¿no? A ver, el primero tiene que ver con qué es lo que importa más en la felicidad de las mujeres. Entonces, uno de los resultados de la investigación que a mí más me sorprendió es que lo que más influye en la felicidad de las mujeres con su vida...
Ahora me tienes con los cinco sentidos...
Estás con la boca, ya te veo.
Es que,
estás
claro,
totalmente...
quiero saber qué influye en la felicidad de las mujeres. Es que
estás entregadísimo,
esta pregunta,
Rafa.
Perdona, esta pregunta, si la contestas y es cierta, podemos reventarlo todo. A ver, ¿qué
bueno,
influye?
Bueno, a ver, es cierto porque es el resultado de un modelo matemático muy complejo, donde la mujer no respondía que era lo más importante para él. O sea, se obtiene de forma indirecta, a través de análisis multivariables.
Me cuadra.
Entonces, lo que más hace que una mujer sea muy feliz o poco feliz es si está sola o mal o acompañada y si está bien acompañada. O sea, la relación de pareja que tiene, sea un hombre o una mujer... es lo que más influye en la decisión, en la felicidad de las mujeres con la vida. Resumiendo mucho, las mujeres que han escogido bien a su compañera o compañero de vida se sienten muy felices con la vida, independientemente de si les gusta su trabajo, independientemente de si tienen o no hijos. En el extremo opuesto, las mujeres más infelices son aquellas que han escogido mal a su pareja. Y que además no pueden librarse de su pareja. Y la parte económica, que es una parte de la que hemos hablado antes mucho con Rosario, influye mucho. Entonces, el tema de no pierdas tu trabajo remunerado por dedicarte a una pareja, ten muy presente que puede influir mucho, ¿no? Entonces, esta fue una conclusión muy sorprendente para mí, porque yo esperaba que la maternidad fuera lo que influya más en la felicidad de las mujeres con la vida. Y no. O sea, tener hijos no es la solución para arreglar ninguna situación de pareja, y esto creo que lo tenemos que decir muy muy alto a las jóvenes que nos escuchan, ¿no? Y entonces, otra conclusión que es una de mis principales caballos de batalla, digamos así, es que en España, de todas las mujeres que viven con un hombre, el 70% están dedicando a la casa y al cuidado de los hijos o de personas dependientes de la familia el doble o el triple que su pareja del sexo opuesto, que en este caso es hombre. Entonces, este número que la gente no terminaba de entender cuando yo lo explicaba con cifras, pues me inventé un nombre, que es la losa de hormigón. Es un concepto, os lo enseño, porque...
Venga, tenemos aquí a Mercé Mondelo, que nos está haciendo, pues, como siempre, el trabajo de redes sociales fantástico. Aquí
pues,
tenemos...
Pues mira, yo me inventé el concepto y Javi Royo, que es un ilustrador catalán maravilloso, que no sé si lo conocéis, hizo esta ilustración.
Losa de hormigón.
Sí, la mujer está acarreando esta losa de hormigón de las tareas diarias, mientras su pareja hombre... le dice, oye, no, si al final la vida no es tan complicada, porque tú puedes volar, ya tienes las mismas herramientas que yo. Entonces es muy importante que pensemos que en esta situación están 6 millones de mujeres en España, 7 de cada 10 de las que viven con un hombre. Y de alguna manera este resultado es el que más me abrió los ojos a empezar a ser activista, que yo hasta este momento era simplemente consultora de Market Intelligence.
Yo no sé lo que ha durado esta respuesta, esta intervención, pero Rosario diría que es para enmarcar.
Bueno, totalmente. Pero ahora preguntaré por el termómetro de la equidad, que este me ha gustado mucho, Rafa.
¿El termómetro de la equidad?
Sí, porfa, que nos lo cuente. Este va a encantar. Entonces, te va a encantar, Rafa. Yo ya
ahora
tengo...
Ahora me lo explicas, Laura, pero el tema de los hijos y la pareja me ha llamado la atención, porque yo, cuando has empezado a hablar, mi primer input también iba por los hijos, porque pienso, ¿no?, que la mujer está completamente preparada para la maternidad, que se realiza todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver qué opinas, ¿eh?, porque ya me lanzo ya a opinar. Claro, tú la relación con los hijos per se, normalmente, ya es satisfactoria si eres una buena madre, si tienen un entorno adecuado, siempre hay casos, ¿no?, y dificultades particulares, pero pongamos, digamos que esto ya está. Claro, el tema del acompañamiento de la pareja es la variable real.
Sí, sí, es que lo que pasa es que cuando tú haces un ranking de qué es lo que más feliz hace a las mujeres y qué es lo que menos, lo que aparece en el primer lugar es los hijos. O sea, con lo que las mujeres se sienten más felices en su vida, las que han tenido hijos, es los hijos. pero casi todas las madres se sienten muy felices con los hijos y, sin embargo, muy pocas mujeres se sienten felices con su vida. Y aquí está el kit de la cuestión. No sé si lo he explicado...
No, lo has explicado. Para mí, yo creo que queda clarísimo y es muy interesante. Para mí es muy interesante esta reflexión que te agradezco, Laura, porque creo que es un discurso que no se suele escuchar.
No se suele escuchar y además es que no tiene nada que ver con, oye, no tengas hijos, ¿no?
No, en absoluto.
Es tienes que tener hijos con la persona adecuada, sí, y en el momento adecuado.
Correcto. ¿Dónde
nos
vemos?
El termómetro de la equidad.
El termómetro de la equidad. Tenemos ya el techo de hormigón, ¿no? ¿Es esto? ¿Techo?
La losa de hormigón.
Losa de hormigón, vale. Techo de hormigón es más normal. La losa es todavía más dura. Y el termómetro de la equidad. Adelante.
A ver, el termómetro de la equidad es una herramienta que he diseñado con un equipo de ingenieros porque... En el momento en que me inventé el concepto de la losa de hormigón y la losa vio la luz en diferentes medios de comunicación, empecé a recibir preguntas de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Me puedes hacer de coach? Porque yo soporto esta losa. ¿Qué puedo hacer para
una vez
romperla?
Detectada la situación, la gente ya quería avanzar y solucionar.
Claro, Rafa, es que había mujeres que me decían, oye, pero yo, es verdad, yo no me había dado cuenta de esto, pero si a mí me pasa, ¿cómo lo puedo resolver? ¿No? Y entonces, se nos ocurrió... hacer una herramienta que está disponible de forma gratuita en mi página web.
¿Cómo es tu página web, Laura?
LauraSagnier.com. Todo en mi vida es muy original.
Pero personal. No nos la compliquemos.
Sí, sí. Vale. Entonces, en mi página web hay una herramienta gratuita donde accedes a un test que la gente está tardando en responder entre 8 y 10 minutos. Hay gente que tarda 20 porque le cuesta mucho
porque es más lentita,
acordar una decisión.
Hay gente de todo, hay gente de
pero
todo.
La idea es que sea algo rápido. Y
aquí estás, ya te he buscado, Laura Sanier, esa es fantástica, perfecto. Pues el termómetro,
gracias.
Voy al termómetro.
Sí,
lo tienes que hacer con tu mujer.
Ah, sí.
Espérate.
Narices. Entonces,
no te apresures.
No, esto Rosario es muy importante, lo que dice Rosario es muy importante. A ver, el test hay que hacerlo en pareja porque lo que sobre todo ayuda es... a tratar en pareja temas de los que se habla muy poco. Uh-huh. Entonces, hay muchas mujeres que no sabían cómo abordar este tema con su pareja y ahora pueden contestar el test. Yo recomiendo que tiene que hacerlo en un momento de calma, donde los niños a lo mejor están en otro sitio, si es que se tienen niños, incluso con una cerveza o un vino o unas aceitunas. Porque
esa segunda opción me gusta.
Te digo una cosa, eso en la vida en realidad hay que hacer casi todo con eso.
Sí,
con la cerveza,
pues,
con vino, con
¿dónde está el vino, por cierto?
Hay que buscar un buen momento,
vale,
y contestar con calma para porque hay que ponerse de acuerdo en qué vamos a contestar en cada pregunta, ¿no? Y al final del test te da en una escala de 0 a 100 un resultado de tu relación de equidad. Y te dices si en una escala de 0 a 100, si tu relación es cero equitativa o si es muy equitativa. Entonces,
es peligrosísimo este test, ¿eh?
Bueno, la verdad no. Y te comento por qué. Y es porque, en realidad, para ser justos, y yo vengo del modelo de las matemáticas exactas,
sí,
para ser justo, cada pareja debería tener su propio test.
Hay, por cierto, perdona, me acabo, no hemos tirado ninguna publicidad. Vale, perdona. Laura, perdona, esto queda fatal radiofónicamente, pero hemos tirado una falca de publicidad y luego seguimos contigo los minutos que tengamos porque me tienes atrapado. ¿Vale? Falca de la Caixa y todavía tenemos unos minutos más con Laura Sanier.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Laura, recógeme el guante. ¿Dónde estábamos, por favor?
Estamos hablando del termómetro de la equidad. Y hablábamos de que no es exacto. A ver, yo digo que no es exacto porque para que fuera exacto, cada pareja debería tener su propio modelo. Por ponerte un ejemplo, si alguien tiene un hijo con algún problema como síndrome de Down, o si es una pareja que vive en una casa muy grande. Bueno, o sea, hay una serie de consideraciones que no se están teniendo en cuenta, pero se contemplan 50 modelos de situaciones distintas, con lo cual el ajuste, digamos que es bastante bueno.
Vale.
El 70% de las parejas que lo contestan dicen que están de acuerdo con el resultado, pero aunque no lo estén, lo importante es el proceso por el que han pasado, y a mí me gusta insistir mucho en esto, ¿no?
Lo vas a hacer esta noche, ya te veo.
Esta noche no creo.
Entonces, ¿quieres saber el resultado de este termómetro?
Hombre,
España?
En España, sí, por favor.
Porque dentro de 2 o 3 meses te lo podré decir en Cataluña.
Vale, porque ya vais por comunidades...
Porque la gente va contestando y a medida que la gente va contestando vamos teniendo más muestra, y cuando tenemos más muestra podemos dar el resultado más grande. Pero mira, en España el 33% de las parejas son equitativas. El 48% ella hace más que él.
48%.
Y en el 19% él hace más que ella.
¿19?
Sí. Y en el termómetro de la equidad, que esto no lo he dicho y es muy importante, además de considerar cuánto aporta cada miembro a la casa y a los hijos, también está cuánto dedica cada miembro de la pareja al trabajo remunerado. O sea, porque volvemos un poco al tema de que como el día tiene 24 horas, es importante cómo es el reparto global de todo esto.
Te has quedado sin palabras. Oye, me encanta que le hayas dejado así, callado, vamos... Yo creo que no se había quedado sin palabras casi nunca. Rafa, ¿te has quedado?
Lo que me está pasando es que se nos va el tiempo.
Hipnotizado.
Y me parece que la entrevista es insuficiente, porque creo que tienes mucho que explicar, Laura. Por lo tanto, no sé, podemos hacer una segunda parte cuando quieras.
Sí, cuando queráis, claro.
Yo creo que sí, porque además piensa una cosa. Aquí Rosario preparó el guión fantásticamente bien. Teníamos 6 preguntas. Yo creo que hemos hecho la primera.
Sí, no sé, hemos improvisado casi todas.
A partir de aquí hemos hecho
todo. La puedes
tener
de tertuliana también, Rafa. Directamente,
es una mina. Una gran invitada.
Nos ha cautivado.
Rosario nos trae.
Siempre.
Me dice Ferran, tenemos que.
Siempre.
No, es que hoy despedimos con esto, ¿no? No hacemos la despedida. No, porque es que al final ya el programa está siendo una locura, pues nada, que sea una locura completa. No pasa absolutamente nada. Laura, escucha, enhorabuena por este trabajo, por cómo te has reinventado, por cómo te has descubierto, por cómo tú misma te has conocido y has dicho, esto es lo que me pasa y a partir de aquí yo trabajo conmigo misma. Esta es una labor que no es tan fácil de hacer, el reconocerse y saber lo que te está pasando y qué haces con lo que te está pasando, ¿no? Que yo creo que este es el punto. Y gracias por compartirlo con nosotros aquí en Radio Estel. Estás invitadísima para cuando quieras, Es que no hace falta que te lo diga.
Pues nada, muchísimas gracias.
Rosario, gracias a ti también.
Hasta el martes que viene.
Y nosaltres, que ho deixem aquí, demà més Macedònia. Bona nit.